Diumenge es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pulmó, una malaltia que provoca 23.000 defuncions anuals a Espanya i és, de fet, la principal causa de mort per càncer a l'Estat. A Catalunya es diagnostiquen 4.600 nous casos cada any. Per això, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia organitzen una jornada orientada a pacients i les seves famílies. Es tracta d'avenços en càncer de pulmó i aspectes pràctics des de la perspectiva dels pacients, una jornada on es vol oferir suport, informació i orientació a les persones que pateixen càncer de pulmó i a les seves famílies. Al llarg del matí de dimecres, la sala d'actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge acollirà xerrades, un taller i un espai per compartir experiències. Per saber-ne més, saludem Cristina Subirana, infermera de pràctica avançada en malalties respiratòries i cirurgia toràcica de l'Hospital de Bellvitge. Bona tarda.
Bona tarda, Víctor. Moltes gràcies per convidar-me.
El càncer de pulmó, com dèiem a la portada, és també una de les malalties que més mortalitat tenen dins dels càncers i que també afecten a moltes persones a Catalunya i a l'Estat espanyol. Per què feu aquesta jornada a l'Hospital Universitari de Bellvitge?
Bueno, doncs la idea era fer una jornada per pacients, independentment de que hi vulguin venir també professionals per aprendre una miqueta més, no?, i veure les novetats i estar més al dia i informats. Era una jornada, sobretot, que el que volíem era que els pacients poguessin obtenir tota aquella informació que necessitessin per reduir l'estrès prequirúrgic, també, d'alguna manera, compartir experiències amb altres pacients que han passat per una cirurgia, que han passat per una quimio, i d'alguna manera veure com es troben i crear vincles, que és algo que també tenim moltes ganes de que pacients es coneguin, no?, i puguin tenir aquesta connexió, no?, i puguin realitzar relacions personals de com estàs després de la cirurgia, i no?, que de tu a tu es puguin parlar més enllà del que li pugui dir un professional, que al final els acompanyarem, però quan t'ho diu un pacient, no?, i t'ho diu algú pròxim que veus que no és algú que va amb una bata blanca, no?, pues com que crec que t'ho creus una miqueta més. I aquesta era la nostra idea, generar una jornada per ells amb la finalitat de que tinguin menys por un cop se'ls diagnostica el càncer de pulmó.
Clar, això també té és molt important, no?, per a les persones pacients i les seves famílies, que moltes vegades són les que acompanyen i pateixen també el procés de la malaltia. Has parlat, de fet, tu, de reduir l'estrès quirúrgic. Sovint pensem només en els efectes directes de la malaltia, però també hi ha aquest altre vessant, no?, l'angoixa, el no saber què passarà, si millorarà o no la malaltia. Això us preocupa, el personal sanitari?
Ens preocupa molt. De fet, tot el que es fa prèvia a la cirurgia és per reduir aquest estrès, no? O sigui, se'ls fa una visita prequirúrgica, per exemple, amb la infermera, per crear un vincle, perquè coneguin que tindran algú durant tot el procés quirúrgic que els acompanyarà, amb el cirurgià, perquè vegin també com serà el tipus de cirurgia. Es farà també una visita amb el rehabilitador, amb el fisio, amb el fisioterapeuta, per intentar també que abans de la cirurgia vagin aprenent també els exercicis respiratoris que l'ajudaran, doncs, a expectorar moc, a mobilitzar-se sense tant de dolor. Tot això ho fem perquè entenem que abans d'una cirurgia aquest estrès et posa molt nerviós, no? No descanses igual, no menges igual. Llavors, tota la informació és poder. Al final, el pacient que està més informat és un pacient que farà més coses per millorar i es posarà en una situació òptima per abans de la cirurgia. Llavors, el que volem és empoderar el malalt. Volem donar-li totes les eines que nosaltres tinguem, tota la informació que li puguem donar des d'una, òbviament, que sigui fàcil d'entendre, no el volem bombardejar d'informació, però des d'una situació molt plana, no?, molt plana, poder-li explicar el que li farem, el que ell pot fer per millorar, per reduir també aquest estrès, perquè si ell s'empodera de coses que ell pugui fer, ja veu que no tot depèn de l'altre, sinó que hi ha coses que també estan a la seva mà.
Parlem ara concretament del càncer de pulmó, que al final és la malaltia que ens ocupa, no?, i que ocupa aquest Dia Mundial del càncer de pulmó. Quin impacte té en la població? N'hi ha només un de càncer de pulmó o hi ha moltes diferències o hi ha formes diferents de patir aquesta malaltia?
Òbviament, com tots els càncers, hi ha càncers més agressius i menys agressius. Però el que tenim molt clar és quin és el factor de risc que et fa més predisposat, no?, a patir un càncer de pulmó. I aquest és el tabaquisme. El tabaquisme és un hàbit tòxic que està molt relacionat amb el càncer de pulmó. Òbviament, també viure en, no? en ciutats molt contaminades també és un risc, però sobretot el factor determinant és el pacient que fuma, no? La persona amb tabac. I encara que fumis un cigarret, no? al dia, ja et consideres fumador actiu.
Clar, llavors podem parlar de que és un càncer que es pot, en certa manera, prevenir?
Òbviament, és un càncer que es pot prevenir. De fet, el que s'intenta és prevenir, no? Intentar actuar abans de que aparegui, perquè és un càncer que està, és molt difícil detectar-lo en estadis molt precoços, podríem dir, perquè normalment quan dona simptomatologia d'ofec, de tos, de dolor lumbar, per exemple, és ja un estadi més avançat i ja, per exemple, a vegades la cirurgia ja no és un tractament que es pot fer i realment la cirurgia és un tractament radical. Moltes vegades el càncer de pulmó es detecta en estadis molt, no? primaris, no? per exemple, per, jo què sé, per un politraumatisme, algú que s'ha caigut amb la bici o que tenia una tos tonta després d'alguna, jo què sé, algun refredat. I doncs la gent detecta aquest càncer, no? De forma espontània.
Clar, sobretot vosaltres professionals de medicina, però ara concretament els infermers i infermeres, que sou qui més contacte teniu amb els pacients, imagino que també veieu, suposo, aquesta sensació de culpa moltes vegades amb una malaltia que pot tenir una vinculació amb el tabac, per exemple, de dir, ostres, si hagués deixat de fumar abans, això també pot ser un element doncs, que s'hagi de tractar abans d'aquesta cirurgia i que també durant el procés de cura de la malaltia o de tractament s'hagi d'abordar?
Totalment. Els pacients se senten molt responsables també de la malaltia i aquest sentiment de culpa també s'ha de treballar. Òbviament, des d'infermeria el tractem, però per això també està el psicooncòleg, que és un professional expert en l'abordatge també psicoemocional del pacient. Però sobretot el que oferim nosaltres dins del programa del pacient que supera d'un càncer de pulmó és entrar en el programa de deshabituació tabàquica. Des del moment en què es detecta aquest càncer, es comença ja la deshabituació tabàquica amb un equip especialista tant de l'Hospital de Bellvitge com de l'Institut Català d'Oncologia. Se'ls fa aquest abordatge multidisciplinar, no? amb infermera, metge, per intentar reduir, inclús, doncs això, deshabituar totalment el pacient d'aquest hàbit tòxic.
I té èxit aquest programa?
Té molt èxit, la veritat. Els pacients, a més, moltes vegades te'l demanen, perquè ho han intentat moltes vegades i, bueno, en el moment en què saben que hi ha aquest programa, s'animen, perquè ho han intentat de moltes maneres, no? I no ha sigut del tot mai exitosa, perquè ho han intentat pues, de força de voluntat, però a vegades amb la força de voluntat, amb un hàbit tòxic com és el tabac, no n'hi ha prou.
I parlem ara d'una altra cosa que també has comentat, que és aquesta, tenir un espai de relació, no?, en aquesta jornada que feu a l'Hospital Universitari de Bellvitge, que permetrà que aquestes persones s'escoltin entre elles, més enllà, no?, de que deies, no?, aquesta escolta activa que teniu els propis professionals. Quin valor té el fet doncs, que gent que ha patit aquesta malaltia o que l'està patint pugui compartir experiències, pugui posar sobre la taula el que li està passant?
El que vam veure, no?, precisament per intentar fer aquesta jornada, era que molts pacients tenien dubtes, dubtes quotidians, dubtes que no podíem resoldre potser ja tant nosaltres, sinó que eren dubtes de i podré anar a l'hort després, no?, o podré sortir a passejar, podré després disfrutar d'un passeig a la muntanya sense ofegar-me, coses que potser no necessitaves d'un professional perquè et respongués. I vam veure la necessitat de crear doncs, també una xarxa de pacients que haguessin passat tota aquesta vivència i que ho posessin en comú. I realment ens fa molta il·lusió perquè inclús pacients que... Venen molts pacients que s'han d'operar, però pacients que ja s'han operat els hem animat molt a que vinguin perquè es troben bé, estan fent vida normal, ells també van passar aquesta mateixa situació, no?, prèvia de tenir por, no?, incertesa, i diem, ostres, si veniu, la vostra aportació serà super benvinguda, perquè seran pacients que escoltaran a expacients, no? I aquest vincle és el que volem generar realment, el compartir el compartir experiències, inclús familiars, com heu pogut, no, com a dona, com a filla, com a marit, com heu acompanyat aquesta persona amb un càncer de pulmó? Com ho puc fer jo? Com us ha anat bé vosaltres, no?
En aquest sentit, precisament et volia preguntar, les famílies com ho passen durant tot aquest procés? Perquè, evidentment, clar, no pateixen directament la malaltia, però sí totes les conseqüències. Al final, l'acompanyament amb una persona que pateix un càncer, doncs, pot ser molt difícil, no? Com ho fan les famílies per doncs, portar aquest procés?
Entenc que no ho he viscut en primera persona, no? Però com a filla, com a, no? Com a parella, segur que ho han de portar a dins seu. El que passa és que moltes vegades són les persones que aguanten més, no? Tota la informació a vegades la dirigeix des del cuidador i són els que reben molta informació i es bombardegen d'informació a buscar perquè moltes vegades la persona, el pacient, està desbordat i en aquell moment no està obert, no? a conèixer tant. I moltes vegades tu parles amb el cuidador. Per això que també jo crec que aquesta jornada pot anar bé, per això deixem que vinguin. O sigui, és una jornada oberta a pacients, professionals i familiars, perquè els familiars els comptem també en PAC amb el pacient, perquè sabem que van de la mà i el procés de malaltia el faran junts i l'acompanyarà. I per això moltes vegades donarem eines, no, en la jornada per com ho podeu fer per acompanyar, no, aquella persona que estimeu i ajudar-la d'una manera proactiva, no? Que no, bueno, pues no invalidar emocions, totes aquestes coses que ja ens en parlarà la psicòloga.
Doncs no sé si podem parlar una miqueta de com s'organitzarà aquesta xerrada, per qui vulgui i tingui interès en saber doncs, quins temes es tractaran i com les xerrades que hi haurà. No sé si podem parlar una mica de com serà aquesta estructura.
I tant. Mira, la jornada comença cap a les 8:45 del matí. Farem una inauguració 8:30, entre les 8:45 i 8:30 començarà la inauguració i parlarem primer de les novetats en el maneig del càncer de pulmó. Parlarà de les novetats en el screening, no? Què estem fent, no, per diagnosticar abans aquest càncer, no? Les novetats en quant a teràpies, no? La neoadjuvància, parlarem de paraules que ens sonen molt estranyes, però que ens aniran sonant una miqueta més al final d'aquesta jornada i les sabrem desenvolupar. Per exemple, els abordatges quirúrgics nous que han entrat, pues, el robot, no? El Da Vinci, no? Què és, no? Que està operant el robot, opera el cirurgià, una mica perquè en sàpiguen, no? De tot plegat, les opcions radioterapèutiques també, perquè també estan ara en boca. I començarem després, un cop hagi parat aquesta primera taula, farem l'acompanyament d'infermeria, no? Aquí parlarem, pues, de tot el procés quirúrgic, del procés quirúrgic, però després de tot el procés de tractament, no? Si s'ha de fer teràpia de quimio, de ràdio. I ja la segona part, després de fer una pausa de cafè, farem tallers més pràctics, doncs el que dèiem, no? Com ajudar d'una manera proactiva, amb un psicòleg, què menjar, per exemple, com prevenir la desnutrició, no? Un concepte que ens preocupa molt, que és la sarcopènia, no? Que és la fragilitat, la pèrdua de diferents factors, no? Pues entre l'edat, tractaments amb cortisona, no haver fet suficient exercici, la pèrdua de pes, molts factors que fan que un pacient es posi, no, en una situació més de risc abans d'una cirurgia o, per exemple, del tot el procés de neoadjuvància o tot el procés de quimioteràpia, que el pacient perdi pes. Pues, què s'ha de menjar, no, en aquestes situacions per ajudar que el pacient no perdi massa muscular, també exercicis de fisioteràpia i acabarem amb un micro obert i també amb una entrevista a un pacient que és representant també de l'associació de pacients de càncer de pulmó i el que et deia, micro obert d'experiències, vivències, aportacions, el que sigui, volem que sigui totalment espontani i finalment, per agrair a tothom l'assistència, acabarem amb una actuació musical molt bonica d'un grup que ens agrada molt i que serà sorpresa, així que farem el tancament i l'agraïment a tothom perquè esperem que sigui un dia fantàstic i que sigui el primer de molts.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. Aquest acte, com bé deies, és gratuït, obert a tota la comunitat perquè hi pugui anar, a la sala d'actes de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Allà doncs, fareu totes aquestes activitats. Crec que entrant a primera planta a la mà esquerra, si no m'equivoco.
Exacte. Si no, igualment sempre hi ha les hostesses de davant a la porta giratòria que sempre ens ajuden a que els pacients s'ubiquin.
Doncs allà podreu tenir totes aquestes activitats que explicava la Cristina. Cristina Subirana, infermera de pràctica avançada en malalties respiratòries i cirurgia toràcica de l'Hospital de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-nos també com serà aquesta jornada.
Moltes gràcies, Víctor, a vosaltres per donar-li veu.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.